Hola, bona tarda, sóc en Jordi i estem aquí per parlar una mica de la Fabra i Quats. Davant meu tinc un company de molts anys que es diu Pere Fernández, president de l'entitat. Jo m'agradaria que ell ens refresqués una mica la memòria, com va començar la Fabra, la seva història, i si hi ha alguna pregunta que li anem fent, doncs li anirem fent. Pere, et sembla bé?
Molt bé, molt bé.
Doncs endavant.
Molt bé, Jordi. Bueno, tal com ha dit el Jordi, jo em dic Pere i parlarem de la història de l'inici de la companyia Fabra i Quats. Pensem que aquesta empresa, abans de ser Fabra i Quats, doncs va ser Cal Alzina, va ser el vapor del fil, va ser el vapor del rec i finalment ja va ser Companyia Anònima i Filatures de Fabra i Quats. Per explicar tota aquesta història des de que va iniciar, pues ens faria falta, si us dic 15 dies, potser us dic poc. Però ho farem una miqueta resumit. Vull dir, a l'any 1837, un industrial gironí, Ferran Puig i Gibert, juntament amb el seu soci Jaume i Portavella, es van establir aquí a Sant Andreu i van començar el passeig de Fabra i Puig. Passeig de Fabra i Puig, ara doncs, el veiem ple de pisos i ple de cases, però abans era doncs, una zona agrícola, que hi havia vinyes, hi havia conreus, hi havia alguna casa de pagès, i es van instal·lar, si pugem ara pel passeig de Fabra i Puig per mà dreta, hi ha una torreta que li diuen la torreta de l'aigua, i allà doncs, va començar l'empresa que va començar el senyor Fabra. El senyor Fabra amb el seu sogre, amb aquell Gispert. Comença allà perquè allà van trobar aigua i hi havia un pou i van iniciar allà, però van comprar uns terrenos molt grans allà, que allà van fer el camp d'esports, després van fer pisos, però això més endavant. Un cop es van establir allà, doncs van notar que els hi faltava aigua, se'ls hi feia petit, i què van fer? Van vindre cap aquí, al carrer de Sant Adrià, a la zona baixa de Sant Andreu. Per què van vindre aquí? Pues van vindre perquè hi havia el rec Condal. El rec Condal d'aquesta fàbrica pues, passava uns 200 metres, 220 i pico de metres passava el rec Condal. Que com sabem, el rec Condal pues, neix a Montcada i Reixac, hi ha unes bombes, hi ha una maquinària que encara, avui en dia encara surt aigua, però que va cap al Besòs. Pues, abans passava el rec Condal, que inclús abastia aigua fins a Barcelona, fins a tocant a la plaça Palau. Pues per això es van vindre aquí, perquè aquesta empresa, junt amb totes les de filatura, gasten molta aigua. Gasten aigua, mireu si gasta aigua, que vull dir, aquesta empresa gastava quasi 1 milió de litres d'aigua diaris. Cada dia, cada dia, cada dia.
I d'on la traien l'aigua?
L'aigua la traien del rec Condal. El rec Condal. El que passa que, com tot, el rec Condal pues, es va quedar, pues, que ja les bombes es van espatllar, van fer edificis a sobre del rec, que encara hi són, i el rec Condal va desaparèixer. Què fa l'empresa? Pues, l'empresa busca pous al Bon Pastor, compra uns terrenos al Bon Pastor i fa 4 pous. I dels 4 pous, 2 eren els que van trobar molta aigua i d'allà sortia el 1 milió de litres d'aigua diaris per fer anar l'empresa de Sant Andreu, Fabra i Quats, i hi havia un tub, una canalització molt, molt forta que anava fins al carrer Berenguer de Palau, també d'aquests pous del Bon Pastor. Dit això, és clar, l'empresa aquí es va anar fent gran. El senyor Fabra es fusiona amb el Portavella i surt de la Fabra i Portavella, i aquesta empresa pues, es va anar fent gran. Parlem del 1837 comença, fins al 1900-1902 pues, estava fusionat amb el Portavella. El Portavella es jubila, però això ja era un monstru de fàbrica. Què passa? Que hi havia un industrial a Glasgow, Escòcia, molt important, la JP Cots, i que era el que li feia sombra. Es feien sombra, vull dir, mútuament, vull dir, el mateix els Fabra que els Quats. I què fan? En vez d'anar-se discutint i brallant, es fusionen. el març del 1903, d'aquí surt la companyia anònima Filatures de Fabra i Coats. Aquesta empresa va subsistir fins al 2005, el març del 2006. Vol dir que dins d'aquesta empresa doncs, van passar molta gent. Mireu si va passar gent, que van passar 70.000 persones. Quan dic això és les de Borgonyà, les del despatx central que estava al carrer Bruc Gran Via, Sant Andreu, Badalona, Sant Martí, que estava al carrer Berenguer de Palou. Vol dir que era una gran empresa, una empresa supergran. I el que hi havia més aquí eren noies, vull dir, un 84-85% eren noies. Vull dir, el tèxtil sempre han sigut les noies perquè tenen les mans molt més hàbils que els homes. I els homes doncs, estàvem o a manteniment, o logística com era el Jordi, o a personal com era l'Antonio, que desgraciadament ens va deixar fa un parell d'anys o un any i mig, que era el secretari de l'entitat nostra i abans estava al cap de personal. Bueno, dit tot això, què va passar després? Pues quan es va fusionar el 1903, pues aquesta empresa encara es va fer més gran. Més gran vol dir que van ampliar la sala de calderes. La sala de calderes, no sé si l'heu vista, però és digna de veure perquè inclús historiadors europeus estan dient que és una de les úniques sales de calderes que hi ha ben constituïdes com estan aquestes. Tenim les calderes de carbó, les calderes de fuel, la caldera de gas i després hi ha l'automàtica que ja anava sola. Vol dir que anava sola, vol dir que ja tots els calderers ja els van posar en altres departaments i la caldera automàtica va ser quan anava sola. Vull dir, dit tot això, pues l'empresa va arribar un moment que, és clar, hi havia una quantitat enorme de personal. Als anys 75 o així, pues es va passar tota la maquinària de mecànica electromecànica. Vol dir que aquí ja es va reduir molt personal perquè ja la maquinària era bastant automatitzada. No del tot. Era electromecànica, o sigui, era la meitat automatitzada. Vol dir que van anar prejubilant gent. Arriba als anys 80-85, tornen a canviar la maquinària i aquí sí que ja posen robots i posen maquinària superactual i moderna, i aquí ja va sobrar molta gent, perquè l'empresa, pensem que el 1985-86, doncs ja sabien que aquesta empresa, sabíem nosaltres que estàvem amb mandos intermitjos i jefes i això, sabíem que l'empresa el 2005 marxaria d'aquí. Què va fer l'empresa? Doncs que amb 20 anys o 22 anys s'anava prejubilant la gent. Les senyores als 54-55 i els senyors als 58-59-60, fins que es va quedar amb una molt poca gent. També van acomiadar algú, però va ser bastant suau, vull dir, no va ser una tancada de l'empresa així bèstia com ha fet la Nissan ara o com està fent algunes empreses.
No va ser excessivament traumàtic, vols dir, no?
Exacte, vull dir...
Sí, jo, abans que segueixis amb la història, perquè n'hi ha força, m'agradaria fer-te dos o tres preguntes parlant de l'empresa, però entrant una mica en el barri, també per canviar una mica de tema. Has parlat d'uns pous que havien al
Bon Pastor.
Jo aquí vull fer una pregunta, i tinc dos o tres més per fer. Aquests pous encara existeixen o es van desfer?
Aquests pous actualment només en queda un. En queda un perquè és l'únic que té aigua, però els altres ja han tapiat els pous i han fet pisos.
I què es fa? I què es fa amb aquest pou?
Aquest pou, l'Ajuntament de Barcelona, els camions, doncs, van a buscar aigua freàtica per regar els arbres i per fer el que calgui, regar carrers i netejar i tot això.
Val. I també voldria fer una altra pregunta del barri. Que aquí al barri tenim un passeig que es diu Passeig de Fabra i Puig. I després un carrer que es diu Carrer Camil Fabra. A la majoria de gent potser no s'ha aturat mai a pensar què significa això. I a mi m'agradaria que ens expliquessis una miqueta el que és Fabra i Puig i el que és Camil Fabra. Una mica per entrar dintre del tema del barri, també.
Bueno, el Fabra i Puig pues, va ser un dels iniciadors de la companyia anònima Filatures de Fabra i Puig. Va ser quasi l'iniciador de l'empresa Fabra, no? Què passa aquí? Pues que, esclar, hi havia una quantitat d'obrers que li feien homenatges, inclús hi van fer una placa, quan van dir que la Rambla de Sant Andreu, la Rambla, es deia Rambla de Santa Eulàlia, doncs li van canviar el nom i li van posar passeig. Ara em sembla que ja torna a ser Rambla. La canvien de tant en tant.
Sí.
Rambla de Fabra i Puig. I això vol dir que és el Fabra, el senyor Fabra d'aquí. El Camilo Fabra era un germà d'ell. Eh? El Camilo Fabra va ser un germà d'ell que també era un directiu d'aquí. Vull dir, aquí va arribar un moment que eren tres Fabres i els Cots, eh?
I llavors, per últim, un comentari que és molt breu, i és que a Barcelona tenim l'Observatori Fabra. I la meva pregunta és dir, l'Observatori Fabra té alguna cosa a veure amb la Fabra que estem parlant?
També és un altre... Això, per això dèiem que la història de la Fabra i Cots és molt llarga. L'Observatori Fabra pues, és un observatori que el senyor Fabra tenia allà una torre d'estiueig i la tenia a sota el Tibidabo i allà pues, ell pues, feia pues, el que fem nosaltres de tant en tant amb menys valor o que vull dir, alguns caps de setmana pues, convidava els amics i feien una carnada o feien una botifarrada o el que sigui i un cop un dels seus amics, dos dels seus amics eren astròlegs i van dir, hosti, estàs en una situació bèstia per donar el temps de la ciutat de Barcelona. I el senyor Fabra pues, va dir, pues, mira, la setmana que ve anirem al notari i van deixar escrit que quan ell faltés allò seria l'Observatori Fabra. Per això, des de la TV3, pues, cada dia donen el temps i no és quasi diàriament que estan parlant des de l'Observatori Fabra, pues, pues el temps, això, la humitat i tot això. Aquest senyor va ser un dels promotors de l'Observatori Fabra.
Jo, perdó, però t'he tallat quan començaves a explicar, entre cometes, la decadència de la Fabra. Si vols, seguien aquí amb el fet de dir per què va tancar, on va anar la maquinària...
Jo crec que això ho poden dir-ho al proper programa, perquè ara ja està una mica... El que sí podem dir és alguns avantatges, algunes, després ja en direm més, altres que teníem aquí dintre a la Fabra i Cots. Per exemple, les senyores, pues, què passava aquí? Que quan tenien un fill o una filla, pues, deixaven de treballar, perquè no hi havia res més. Vull dir, estava... És clar, i per fer una operària d'ovilladora o de venedora o teixidora o... Bueno, hi havia 37 oficis de senyores, pues almenys es trigaven 8 o 9 mesos o un any. Pues el que és l'empresari no fa mai res per res. I això no fa gaire, ens ho va dir el senyor Fabra, que desgraciadament ens va deixar el dia 3 d'aquest mes. El senyor Fabra, l'últim director nostre, es va morir el dia 3 també pel Covid, I aquest és el que ens ho va dir, diu penseu que l'empresari no fa mai res per res. I ell va dir, si jo poso una casa cuna, pues al cap de 2 mesos ja tinc la treballadora instruïda per fer la feina que em feia. 2 mesos, quan de l'altra manera plegaven per aguantar el fill i la filla, perquè no hi havia guarderies ni hi havia res.
Perquè, Pere, perquè quina proporció havia d'homes i dones, aproximadament?
Home,
més o menys,
aproximadament hi havia un 85% de dones, vull dir. Era molt, molt bèstia, això, perquè ja hem comentat que el tèxtil, pues, hi havia moltes més dones que homes. I, vull dir, per què? Perquè tot era manual, vull dir. Abans, per exemple, es portava un teler sol, per dir alguna cosa, i ara pues, en porten 35. Per què? Perquè és tot automatitzat. Vull dir, nosaltres vam tindre la sort aquí de que teníem màquines d'entubar, que era una maquineta que hi havia set pues, i després resulta que ens van posar 55 màquines robòtiques que les portava dues dones. Vull dir, i cada màquina pues, et feia, cada 10 segons et feia un tubo de 100 metres. Vol dir que imagineu-vos que cada màquina feia de 1.200 a 1.300 tubos per turno, a 3 turnos, 50 màquines, pues, la quantitat de milions de tubos que es feien aquí anualment. Molts tubos.
Però i nosaltres què? Només treballàvem per Espanya? No,
no, nosaltres fèiem exportació, però ja de molt temps enrere. Com recordaràs, Jordi, que ens van fer una comanda molt important per Cuba, que inclús vam tindre que engegar el quart turno, quart i quint torn.
Què és el quart i cinquè torn?
El quart turno, pues, normalment, jo me'n recordo que nosaltres pues, plegàvem el dissabte a les 2 de la tarda i després ja es tancava la fàbrica fins al dilluns a les 6 del dematí. Pues, el quart turno era començar el dissabte a les 6 del dematí i fins a les 6 de la tarda, 12 hores, això era el quart turno. I després el dissabte a les 6 de la tarda fins al diumenge a les 6 del dematí. I això tornava a entrar al quart turno fins a empalmar amb el primer turno del dilluns. Això era quart i quin torn. Per què es va fer això? Perquè no teníem capacitat per fer-ho. Vull dir, això ho vam viure. El Jordi i jo ho vam viure i vam tindre que, bueno, agafar molta més gent, fer encarregades noves, i al final el pedidor va sortir. Jo no me'n recordo els milions que volien d'aquells tubos, que ja no els vam voler ni encapsats.
No.
Fotíem en una bossa.
Una bossa de plàstic, perquè també era més barat i més ràpid.
No sé si n'hi havia 200 a cada bossa.
Sí.
I bueno, aquí vam fer una animalada. Però es va treure la comanda. Bueno, jo crec que amb aquest espai ja hem fet el que teníem que fer, no?
Penso que potser la setmana que ve podríem parlar, penso, la setmana que ve quan...
Sí,
quan es toqui,
dimecres, potser, està dimecres. Està tot... ho té tot lligat. Dimecres.
Podríem parlar, per exemple, Pere, de les avantatges socials de l'empresa.
De l'obra social.
De l'obra social, dels metges d'empresa, de les prestacions que l'empresa feia als treballadors
de la companyia. De les jubilacions.
De les jubilacions.
De les vacances.
Què et sembla?
Sí.
Podem deixar per la...
Deixem-ho aquí.
Propera trobada?
Vale.
Una cosa us volia també dir, que no ho hem dit, que tant el Pere com jo hem treballat pràcticament 40 anys a aquesta empresa. Vull dir que tot el que diem no ens ho inventem, eh?
No.
Vull dir que ho sabem per experiència.
És veritat.
Bona tarda. Adéu.
Adéu-siau. Ràdio Fabra, el millor de Sant Andreu. I visca el Barça.